Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La presidenta de la Comissió Europea dona suport a la idea dels centres de detenció de migrants en països tercers, seguint l'exemple del pacte entre Itàlia i Albània, que ja ha entrat en vigor. Von der Leyen anuncia als 27 que proposarà una nova legislació per agilitzar l'expulsió de persones en situació irregular. La inflació es continua moderant. El setembre s'ha situat en l'1,7% a Catalunya, el nivell més baix en 3 anys. Això es deu al fet que l'alimentació i la llum han frenat l'escalada dels últims anys i els carburants s'han abaratit. La investigació interna d'Esquerra assenyala l'exdirector de comunicació Tolo Moya com a màxim responsable dels cartells contra els germans Maragall. L'informe assegura que Oriol Junqueras havia estat informat del cas. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Moya nega responsabilitats en l'afer i apunta a l'exviceconseller Sergi Sabrià. Eduardo Zaplana, condemnat a 10 anys i 5 mesos de presó per la trama Erial. El Tribunal considera aprovat que l'expresident de la Generalitat Valenciana va cobrar i blanquejar comissions en l'adjudicació de contractes d'ITV i parcs eòlics. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu manté oberts els fronts de guerra tot i les crides internacionals a l'alto el foc. L'emir de Qatar acusa Israel d'ignorar voluntàriament les peticions de treva i detenir les ofensives a Cisjordània i al Líban prèviament planejades. Augmenta la tensió entre les dues Corees. La del sud condemna la destrucció per part de Corea del Nord de trams de carreteres i ferrocarril que abans es feien servir per al comerç transfronterer. Corea del Nord acusa l'exèrcit sud-coreà de les incursions d'avions no tripulats al seu espai aeri. Administrar quimioteràpia i immunoteràpia abans de la cirurgia en pacients amb càncer de pulmó, en estadis intermedis, duplica la seva supervivència al cap de 5 anys. Ho demostren les últimes dades d'un estudi d'investigadors de l'Estat amb important participació de l'Institut Català d'Oncologia. Els resultats faran que el nou abordatge es generalitzi a la pràctica clínica. TikTok sabia el cas de les nenes menors d'edat que es despullen en directe a la xarxa social a canvi de regals o d'una moneda digital per part d'adults. Ho destapen informes interns de la companyia que publica la ràdio pública americana, on també es constata que l'empresa és conscient del mal que fa als adolescents. Els esports.
El candidat a les últimes eleccions del Barça, Víctor Font, demana que els socis votin no a l'exercici econòmic que la Junta Directiva presentarà a l'Assemblea de dissabte. Font no descarta presentar una moció de censura a la porta si no es redreça la situació econòmica del club. Sense Blaugrana, Lamine Yamal, que fa repòs per una sobrecàrrega, avui Espanya sèrie a 3:15 a la Lliga de les Nacions en futbol. En bàsquet, a la Champions FIBA, avui Tortona d'Itàlia, Manresa, 2:15, i a la Lliga Europea d'Handbol, Granollers-Montpellier, 6:45, els dos partits per Esport 3.
I atenció al temps, tarda amb precipitacions que van a més a les Terres de l'Ebre i a la tarda s'estendran de sud a nord per la meitat oest del país. De cara al vespre seran ja més generals, localment intenses i abundants en punts de la costa central, la Ribagorça i entorn de la Vall Fosca. Vent intens a les zones altes del Pirineu i temperatura més baixa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El govern aprova avui el pla de mesures per incrementar el parc d'habitatge protegit, aquell anunci que va fer a l'inici del debat de política general el president Illa. En sabrem els detalls a partir de 2:15, que és avui l'hora prevista de la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu. Sabem que Tarragona és el primer municipi que cedirà a sòl municipal per fer-hi part d'aquests pisos, com va dir l'alcalde Rubén Viñuales quan es va reunir a Palau amb el president Salvador Illa. Avui també us explicarem que la ciutat de Girona també hi treballa i que el primer trimestre de l'any que ve ja en començaran a fer un centenar d'aquests pisos en terrenys cedits per l'Ajuntament. El govern avui també ha aprovat la reactivació de la comissió, formada per diferents departaments, per fer seguiment de les mesures que s'adoptin per continuar gestionant la sequera. I, de fet, sabem del cert que hi ha una partida important per la comarca més afectada per la sequera, que és el Priorat. Són 2 milions d'euros en ajuts que rebran els pagesos per les pèrdues que els ha ocasionat la falta d'aigua. Anirem a Igualada, a l'Anoia, una de les poblacions que aquest matí han viscut un simulacre de risc químic organitzat per Protecció Civil. A més d'Igualada, també es feia als sectors químics del Maresme, la Vall d'Aran, el Bages, el Berguedà, la Selva i la ciutat de Girona. Un simulacre per provar les sirenes que avisen la població de la necessitat de confinar-se si mai hi ha un accident d'aquestes característiques. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vià, en Joan Arroyo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Som-hi, doncs. Protecció Civil valora com un èxit el simulacre d'alerta de risc químic a sectors, als sectors químics de l'Anoia, l'Aran, el Bages, el Berguedà, el Gironès, la Selva i la Tordera, el Vallès Oriental. Aquesta és la tercera prova amb sirenes i enviament de missatges que es fa aquest any. En una situació real, totes les persones dels 11 municipis on s'ha fet i que han rebut l'avís s'haurien de confinar dins de casa i, si eren al carrer, doncs entrar de manera immediata en un edifici. Des d'Igualada ha seguit aquest simulacre la Montse Gené Riba. Montse, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com ha anat el simulacre?
Mira, a les 10 del matí, els que estaven al carrer, aquí al polígon d'Igualada, han pogut sentir una sirena i els mòbils de moltes persones s'han posat a fer un xiulet estrident. Han estat 3 senyals separats per 5 segons i no tothom sabia què passava.
Què és això?
Una prova d'alerta química.
Ah, l'alerta d'emergència.
No tenim ni idea.
Passat l'ensurt, els clients d'un supermercat han seguit tranquil·lament comprant. Alguns n'hi han fet cas del mòbil. La rebuda en general ha estat bona.
Sí, m'ha arribat la senyal al mòbil.
Sí, tant que sí, és molt important això. Però pensava que era un altre mòbil, perquè no era el meu soroll.
Jo crec que da un poc de mal rotllo, esto, eh?
O sigui, quan toca, ens hem d'amagar, tots. Per tant, no sé què fem aquí.
Hi havia una noia, la Martina, infermera, que s'ha quedat estranyada perquè a ella no li havia sonat, però al final ho ha fet 5 minuts més tard.
No.
No ha sonat?
No. Sí, sóc conscient, sóc personal sanitari i no. Sí, ara ha sonat, amb 5 minuts de demora, prou fort i un soroll diferent del que fa el mòbil habitualment.
I ha llegit el missatge que li ha arribat per SMS.
Alerta de Protecció Civil, rep d'alerta nacional, prova de sirenes de risc químic. S'activaran les sirenes de risc químic per fer proves a les diferents zones de risc. És un simulacre. En un cas real, si et sents les sirenes, confina't.
Al final, cap a 11:15, al carrer davant de l'hospital s'ha pogut sentir una sirena llarga que marcava el final de l'alerta i que ha passat força desapercebuda. Més o menys la meitat de les persones estaven informades del simulacre i l'altra meitat no. Justament aquí, a Igualada, aquest estiu hi va haver 8 intoxicats per un accident químic d'una fàbrica d'aquest polígon i tothom recorda el núvol de color taronja intens que hi va haver l'any 2015 en un accident per barreja de productes químics quan l'àcid nítric d'un camió va entrar en contacte amb l'àcid fòrmic d'una empresa també d'aquí del polígon.
Gràcies, Montse. Tot el simulacre s'ha seguit des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Tu que hi has estat, com s'ha coordinat tot aquest operatiu?
Doncs mira, s'ha seguit tot des d'una sala amb un gabinet de crisi, una sala plena de pantalles. Aquesta és la tercera prova amb sirenes i enviament de missatges que es fa aquest any, i des d'allà s'ha activat primer un SMS d'alerta a tots els mòbils que es trobaven en l'àrea d'influència dels 11 municipis afectats. Els terminals amb cobertura han rebut un missatge d'alerta i les 16 sirenes que hi havia instal·lades a la zona han sonat. Marta Cassany és la directora de Protecció Civil.
Han sonat 16 sirenes, de les 16, 4 eren noves. Les sirenes han sonat perfectament, totes, tant en el so d'inici d'alarma, que ha sonat a les 10, com a 10:15, el so de fi d'alerta. També hem enviat el missatge al mòbil a totes les persones que estan sota la cobertura de les antenes
per protecció de dades no es té retorn exacte dels terminals que han rebut l'alerta. És per això que les 40.000 persones censades a les zones on s'ha fet el simulacre estan convidades, i totes aquelles que han rebut el missatge, a fer una enquesta de valoració al web gencat.cat/enquestasirenes15o.
Els pagesos del Priorat, la comarca més afectada per la falta d'aigua, rebran uns 2 milions d'euros en ajuts per les pèrdues que els ha ocasionat la sequera. Avui, el govern ha reactivat la comissió interdepartamental que fa seguiment de les mesures adoptades per gestionar aquest problema, i el Priorat se'n posa en marxa una d'específica perquè, com deies, la comarca més afectada per la falta d'aigua. Anem a Falset. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
De què s'encarregarà aquesta comissió del Priorat?
Doncs mira, sobretot de supervisar les ajudes i l'evolució de les obres projectades per fer arribar l'aigua als conreus. La connexió amb la comunitat de regants del Garriga Sud és la primera. Aquesta hauria d'estar enllestida el 2026. Agricultura calcula que 2 milions d'euros del pla del govern per pal·liar els efectes de la sequera aniran a parar a un miler de pagesos del Priorat. El conseller Òscar Ordeig va avançar ahir en una reunió amb alcaldes i entitats de la comarca que també estudiaran la possibilitat d'utilitzar fons de transició nuclear, com demana el Consell Comarcal.
Estem estudiant tot el que jurídicament sigui viable. Nosaltres hi vagi destinat a millorar la infraestructura de reg, que és una infraestructura estructural de progrés, doncs nosaltres, evidentment, estarem a favor.
També s'obre atorgar noves línies d'ajuts específiques vinculades a la caiguda de la producció d'alguns cultius.
Ens comprometem a estudiar una línia d'ajuts, però aquí sí amb sol·licitud i aquí sí en funció dels danys, de les pèrdues que hagi tingut cada cultiu per afinar molt més. El Priorat i algunes altres zones que també doncs no ens han quedat prou ben cobertes.
La comissió de sequera del Priorat es reunirà trimestralment amb el territori.
Aquest 2024, la contaminació per ozó a Catalunya ha baixat un 54% respecte a la mitjana dels últims anys, però un 8% de la població, la que viu a la plana de Vic, Prepirineu i comarques gironines, continuen per sobre dels límits permesos, Montse Poblet.
Si l'informe anual d'Ecologistes en Acció sobre les afectacions d'aquest contaminant a l'estat espanyol assenyala una baixada general dels nivells d'ozó troposfèric a tot l'estat, excepte Madrid, on s'han assolit els nivells més alts mai registrats. Catalunya és una de les comunitats autònomes on el problema és greu, però aquest any els nivells s'han reduït notablement. L'explicació ens la dona Didac Navarro, un dels autors de l'informe.
Aquesta reducció de la contaminació per ozó no es deu a que nosaltres haguem reduït les nostres emissions de contaminants que produeixen l'ozó, sinó que es deu a que hi ha hagut menys insolació i menys temperatura al llarg d'aquest període estival i, per tant, se n'ha produït menys.
Navarro subratlla que estem davant d'un fet puntual i que la tendència és que cada cop hi hagi més contaminació per ozó troposfèric, un contaminant que genera a partir de la combinació de contaminants derivats del transport, la indústria o la ramaderia, en dies de molta calor o moltes hores de sol. Es calcula que tot l'estat genera unes 2.500 morts prematures cada any, 500 de les quals a Catalunya.
Els comuns votaran demà a l'Ajuntament de Barcelona a favor de tramitar les ordenances fiscals del 2025, després de l'acord amb el govern de Jaume Collboni, per regular els lloguers de temporada, tancar terminals de creuers i congelar les tarifes del transport públic. Jordi Corbalan.
Tot i això, els comuns exigeixen al PSC que s'apugi més l'IBI dels hotels de luxe, que es cobrin als turistes 20 euros per entrar al Parc Güell, el doble del que costa ara, i que s'endureixin les sancions de l'ordenança de terrasses. La portaveu municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, avisa als socialistes que el vot de demà a la Comissió d'Economia no és un xec en blanc per aprovar les ordenances i els pressupostos.
El que hem de veure durant aquestes setmanes és precisament com anem avançant en aquest sentit i en funció d'això decidirem tots els vots. Perquè, evidentment, una cosa va lligada a l'altra. Pressupost i ordenances fiscals van lligades l'una amb l'altra.
Per començar a tramitar les ordenances fiscals, el govern de Jaume Collboni necessita també el vot d'Esquerra, que a hores d'ara no tenen garantit, tot i que hi ha hagut acostaments en les negociacions.
Atenció als usuaris de Renfe. A partir de dijous, la companyia Renfe establirà un nou servei de bus entre Reus, el Baix Camp, i Sant Vicenç de Calders, el Baix Penedès, per pal·liar els efectes del tall ferroviari per les obres en el túnel de Roda de Barà del corredor mediterrani. Hi haurà 6 trajectes de dilluns a divendres. Des de Reus, els autobusos sortiran a 6:15, a les 6:10 i a les 7:55 del matí. A la tarda, des de Sant Vicenç, sortiran a les 7:00, a les 9 i a les 10 del vespre. Aquesta mesura s'afegirà a la que va anunciar la setmana passada la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, de més busos directes des de Reus a Barcelona, però que encara ara no tenim data de posada en marxa. Arribem ja a un quart de dues del migdia. Moment, a aquesta hora, per saber com tenim la circulació arreu del país i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, pel que fa al transport públic, afegir que hi ha retards ara de més de 15 minuts, de més de quart d'hora, les línies de Rodalies R1 i RG1, i és per una incidència que afecta les instal·lacions de l'estació de Calella. I estan treballant tècnics de DIF, ha passat fa molt poca estona. I d'altra banda, el trànsit rodat, us trobareu cua compacta a l'autovia 2 d'Abrera-Esparreguera-Santillella per un accident que talla la carretera en aquests moments amb un camí implicat, i es manté la congestió a l'N340 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès en tots dos sentits per un tràiler volcat a Vilafranca. També hi ha retencions compactes a l'N240 a Valls per obres en tots dos sentits.
Doncs a partir d'aquesta nit, atenció, es tallarà també el tronc central del Passeig de Gràcia de Barcelona entre els carrers València i Mallorca. S'hi començarà a muntar l'escenari que acollirà l'actuació que faran el tenor Josep Carreras i la bailaora Sara Varas, que tancarà la regata cultural que s'ha programat coincidint amb la Copa Amèrica de Vela. Durant el cap de setmana el tall s'ampliarà dues illes de cases més fins al carrer Rosselló. L'espectacle, gratuït, serà diumenge a les 8 del vespre. Fins dimarts de la setmana que ve el Passeig de Gràcia no tornarà a la normalitat. L'Ajuntament recomana fer servir el metro. I ens queda el temps. Fem atenció a la crònica meteorològica de quan han d'arribar aquestes pluges amb en Francesc Mauri.
Pendents de les pluges que van arribant, de moment tímidament en alguns punts de l'oest de Catalunya i que durant la tarda vespre sí que aniran estenent-se de sud a nord i bàsicament meitat oest, per tant, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Pla de Lleida i Pirineu Occidental, sobretot vessant sud. En aquestes àrees pluges febles, però localment amb el pas de les hores algun nucli tempestuós amb una certa intensitat pot caure a l'entorn de l'Ebre i avançades aleshores, en punts irregularment de la meitat oest de Catalunya. La pluja també pot ser abundant, acumular-se localment entre avui i demà més de 100 litres en observatoris de la Ribagorça, Vallfosca, entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes i extrem sud de l'Aran. Com més a l'est, menys precipitació, això seria l'entorn de la Costa Brava, i a destacar també que entre el vespre i la nit no es descarta algun nucli tempestuós fort i precipitació abundosa a punts del litoral central. De cara als propers dies, un dels aspectes més significatius serà el progressiu descens de la temperatura, que serà més evident entre dijous i el proper divendres.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
I ara us parlem d'un conreu minoritari a Catalunya, que és el pistatxo. La plana de Lleida és una de les principals zones de producció d'aquest fruit sec, que aquest any ha tancat una mala campanya. A la sequera s'hi han sumat altres factors meteorològics que també han perjudicat la collita. Anem a Lleida, Júlia Albacar, què ha passat?
Bon dia, Marta. Doncs per una banda, pedregades i per l'altra, gelades. La producció de pistatxos aquí a Ponent es concentra sobretot en dues zones, a la zona baixa del Segrià i les Garrigues i a l'Urgell. A la primera, una pedregada durant el mes de juny de l'any passat va afectar els arbres i això ha provocat una important pèrdua de producció. Ens ho explica així Lluís Mateu, pagès de Torrebesses i tècnic del grup Europistatxos.
Sobretot lo malmès és que van quedar les guiemes de flor, o sigui, les inflorescències latents que havia l'any passat, que és el que havia de ser flor en guany, per produir. Tot això va quedar molt afectat per la pedregada.
En canvi, a l'Urgell, aquella pedregada no va tenir conseqüències, però sí que van patir les gelades del mes d'abril passat, que van provocar la mort dels fruits. Ramon Boleda és un dels pagesos afectats.
Per Sant Jordi va fer fred i mos va tocar la vinya i mos va tocar els pistatxos. Els pistatxos que teníem al fons dels cercavins, dels rius cercavins, doncs aquells sí que mos els ha tocat.
També cal tenir en compte que el conreu de pistatxos té molta alternança, és a dir, que hi ha anys que la producció és millor i altres que l'arbre no fa tant fruit. Ens trobem en un any off, que diuen els mateixos pagesos, i això vol dir que moltes finques no haurien pogut repetir les xifres de producció de l'any passat. Aquí també s'hi afegeixen les conseqüències de la forta sequera de l'any passat.
Júlia, justament aquest conreu de festuc, del de pistatxo, havia estat notícia ara fa unes setmanes perquè alguns productors van trencar el contracte que tenien amb el grup Borges, que comprava la collita a l'Urgell. Això com ha afectat els pagesos?
Doncs, segons Boleda, bona part de la collita s'ha pogut vendre a altres operadors i estan satisfets amb el canvi.
Jo ara aquest any, com a mínim, em pagaran el pistatxo sec a 5,5 euros, sent una qualitat no tan bona com l'any passat. I l'any passat, amb el grup Borges, me va sortir la liquidació a 1 euro al quilo.
Recordem que van ser una setantena d'agricultors que cultivaven al voltant de 50 hectàrees de pistatxols que van decidir rescindir el contracte amb el grup, que té seu a Tàrrega, alegant que se'ls estava pagant per sota preu mercat.
I ara us parlem dels passos que faran els regants a les comarques de Lleida per intentar evitar que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre els retalli aigua per als seus cultius, que és la intenció que ha anunciat l'organisme de Conca per l'any 2028. De moment, Estela Bussom s'encarregaran estudis tècnics per avalar els seus arguments.
Hola, Marta, sí, i alhora contrarrestar els de la Confederació seran la base de les al·legacions que preparen contra la proposta de reduir dotacions d'aigua de rec, que és del 15% en el cas de Canal d'Urgell i del 19% en el cas del de Pinyana, que són dels més afectats. Entre tots dos reguen gairebé 85.000 hectàrees de les comarques de Lleida i comparteixen el rebuig amb el conjunt de la Federació de Regants de la Conca de l'Ebre. Volen sustentar amb criteris tècnics que necessiten tota l'aigua que tenen concedida per garantir les collites, almenys fins que estiguin modernitzats i puguin reduir consums amb sistemes més eficients com el gota a gota o l'aspersió. Amadeu Ros és president dels regants del Canal d'Urgell i Ramon Piqué dels de Pinyana.
Hem encomanat a l'IRTE tot un estudi de les necessitats de les terres que tenim. Hi ha una part molt, molt graverosa amb el consum d'aigua i tot això, i recamante de seguida es cole, no?
Nosaltres necessitem unes dotacions per viure, que si no, no serà possible l'agricultura de regadiu amb aquestes reduccions.
Precisament la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també justifica les retallades de dotacions tenint en compte la previsió de modernització dels regadius, així com les necessitats dels cultius i els efectes del canvi climàtic. Per la seva banda, els regants també insisteixen que durant aquests anys de sequera, sobretot l'estiu passat, han demostrat que han sabut fer una autorregulació de l'ús de l'aigua per ajustar-se a l'escassetat de pluges i de reserves.
Gràcies, Estela. És un quart i mig de dues, tret de sortida de les obres del nou parc del Port de Tarragona. S'ha escenificat l'inici de treure el paviment de l'àrea que ocuparà aquesta nova zona verda a tocar de l'entorn de la seu de l'autoritat portuària, un espai que té com a objectiu final mitigar els efectes del canvi climàtic. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com s'ha plantejat el projecte per assolir aquest objectiu?
Doncs d'entrada el que passarà és que els espais verds, que ara ocupen uns 7.000 metres quadrats d'aquesta àrea a reformar, passaran gairebé el doble, uns 11.500 metres quadrats. I amb aquest nou pulmó obert a tocar de la ciutat es busca promoure la mobilitat sostenible, crear un paisatge biodivers amb la plantació d'espècies autòctones i la gestió eficient de l'aigua de pluja, i acostar-se també al model de bosc mediterrani i convertir-se així en un refugi climàtic. En definitiva, es vol convertir aquest nou parc en una eina, com deies, per combatre els efectes del canvi climàtic. El president de l'autoritat portuària, Saúl Garreta, ho ha expressat així.
Avui en dia el que és simbòlic és que en lloc de posar la primera pedra, plantem el primer arbre. Evidentment, contribuïm a embellir la ciutat, contribuïm a la salut, contribuïm amb la desfossilització avui en dia amb la transició energètica, amb l'esforç que estem fent conjuntament amb la petroquímica. Reinventar la transició energètica, que és també la transició social. Vull dir que també estem contribuint a generar nous llocs de treball, aquesta desfossilització de l'economia.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també ha enfatitzat en aquest impacte positiu del projecte.
La renaturalització que viurà i veurà aquest espai que avui ens uneix fomentarà la mobilitat sostenible i contribuirà a l'envelliment de la façana marítima de Tarragona.
Aquest acte, Clara, de treure tot el paviment, crec que ha estat força simbòlic, oi?
Sí, sí, perquè ho han fet pic i pala en mà. El que s'ha fet és retirar manualment, amb bastant d'esforç, de fet, aquestes peces del paviment que cobreix aquesta zona, per després plantar els primers arbres que han de formar part d'aquest nou parc. Aquest projecte, que ha començat a fer-se realitat avui, s'ha d'executar en un any i suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros.
Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
I a Santa Bàrbara, al Montsià, fer o rebre una trucada telefònica pot seu una odissea. Els veïns i comerciants fa temps que conviuen amb problemes de cobertura telefònica, la qual cosa els dificulta el seu dia a dia. Anem a Santa Bàrbara. Jordi Barranca, l'Ajuntament ha demanat explicacions a les grans companyies de telefonia. Què els han dit?
Bon dia, Marta. Doncs primer de tot, només una de les tres els va respondre, i atenció al que els van dir. Antonio Ellés és l'alcalde de Santa Bàrbara.
Van vindre, no es costa que van vindre, si ho van mirar, van constatar que és així, que en els llocs que nosaltres fèiem referència, per exemple, el CAP, la biblioteca, l'edifici de serveis socials, la cobertura és molt deficient, van constatar que és així, però ja ens van dir que, bueno, que en principi no pensaven fer cap nova inversió, que és el que hi ha, no?
Al municipi hi ha una antena de telefonia. Des dels anys 90 està situada a la part sud del terme municipal. És justament la part contrària on hi ha més problemes. La solució passa pel desplegament del 5G.
En principi, quan se farà el canvi a 5G, que és un tema que se va fent de manera progressiva, però pel que es veu aquí encara no ha arribat, quan se canvia a 5G, canvien els equips emissors i de manera indirecta, pues, hi ha una millora bastant notable de la cobertura. Esperem que sigui cert i que tan pront se faci este canvi a 5G, que espero que sigui pront, se pugui millorar sense necessitat de fer noves antenes emissores.
Això fa que els veïns i comerciants hagin de fer mans i mànigues per fer segons quines coses.
Quan no ens funciona, doncs, la gent o va aquí davant a la caixa a treure diners i o passem més tard a pagar-ho. O...
Moltes vegades tenim els veïns o els ciutadans quan venen és que no hi ha ningú, no mos contesteu mai al telèfon i simplement és perquè a nosaltres no mos arriba a sonar.
Quan reben consultes al mòbil, poden ser de pacients o personals, van sortint, vull dir, molts de cops veuràs els treballadors al carrer buscant cobertura o van al pis de dalt.
WhatsApp única i exclusivament. I és fora de WhatsApp, m'arriba directament el missatge o no?
Què fem? Passa a algo a casa, no pots avisar el familiar, no pots avisar el metge, no pots avisar ningú.
A més, per si no n'hi hagués prou, es dona la circumstància que Santa Bàrbara s'ha situat al bell mig de la plana del Montsià.
Famílies vulnerables estan rebent cartes de drets socials on se'ls reclama que tornin part de les prestacions que han rebut, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges ja ha obert una actuació d'ofici. Des del departament asseguren que han detectat la problemàtica i que treballen, Montse, per solucionar-ho.
Centenars de persones haurien rebut aquestes cartes. És el cas de la Maria, que cobra la renda garantida, com ha denunciat el Matí de Catalunya Ràdio.
A mi la Generalitat em va enviar una carta on en reclamaven 4.424,60 i alguna cosa, en concepte de que, bueno, jo havia cobrat uns diners, com em deien a la carta, que era una carta que a mi, la veritat, em va espantar una mica. Doncs clar, jo vaig trucar a la Generalitat per preguntar què era això i la persona que em va atendre la primera vegada em va dir que havia d'esperar.
Des de la Sindicatura de Greuges apunten a una mala gestió de l'administració. Jordi Sánchez és director de l'àrea de serveis socials de la Sindicatura.
Sí que veiem que hi ha un comportament que podria estar a la base de moltes d'aquestes situacions, que són decisions errònies de l'administració per no haver utilitzat tota la informació que l'administració té al seu abast a l'hora de decidir el pagament.
Fons oficials del Departament de Drets Socials expliquen que encara no tenen identificat l'origen del problema, que són conscients dels inconvenients que provoca i que treballen per pal·liar aquesta situació.
La creació d'un nou centre d'educació especial a l'Almaresme que substitueixi l'escola Horitzó de Pineda de Mar és una prioritat perquè el centre presenta un estat precari amb moltes mancances greus, aules sense ventilació ni llum natural, finestres trencades i espais per on no passen les cadires de rodes. Des del Consell Comarcal reclamen una nova escola per acollir el centenar d'alumnes que tenen. Anem a Pineda de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I pel que expliquem, cal una actuació, volia dir, urgent.
Doncs sí, molt urgent, perquè aquest centenar d'alumnes són 93, són nenes i nens i nois i noies d'entre 3 i 20 anys que tenen perfils molt variats i necessitats força diferents. Hi ha, per exemple, alumnes amb discapacitat lleugera, però altres també severa i profunda, persones que són semiautònomes i altres que han d'anar amb cadira de rodes. Hi ha que tenen autisme, trastorns de la conducta i altres patologies. El centre neix el 1976 com una escola privada i és a partir del 88 que es converteix en pública. Les instal·lacions molt allunyades del nucli urbà de Pineda de Mar s'han anat degradant. La portaveu del Consell Comarcal del Maresme, Marta Passet, concreta alguns dels problemes.
Aules sense finestres, portes per les quals no hi passaven, cadires de rodes, ascensor que té més de 30 anys i que cada 2x3 s'està espatllant i llavors són les pròpies docents que han de pujar o baixar els alumnes a pes i moltíssimes altres coses.
El ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat instar el Departament d'Educació a buscar una solució urgent. Ara també ho gestionen els ajuntaments afectats, que són els que hi ha entre Tordera i Arenys de Mar.
traslladar en el Departament d'Educació de la Generalitat i a la Mesa del Parlament aquest tema, que es posi aquest tema sobre la taula per tal doncs, que es recuperi el projecte que hi va haver-hi en el seu moment per l'any 2008 de la construcció d'una nova escola i que entomin aquest projecte com una cosa prioritària perquè aquí al final estem parlant de la dignitat de les persones.
I mentre no es construeix aquest nou centre, es demana que es facin obres i reformes necessàries per millorar l'estat de les instal·lacions de l'escola Horitzó. La nova escola podria ubicar-se a Malgrat de Mar, on l'Ajuntament ja el 2008 va oferir uns terrenys.
Perfecte, doncs. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ho dic. En punt, 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Un grup d'experts promogut pel Col·legi de Metges de Barcelona recomana endarrerir fins als 16 anys l'ús del mòbil intel·ligent en els adolescents i demanen la complicitat d'administracions i operadores de telefonia per fer-ho possible. Quim Balaguer.
Aquest grup d'experts ha elaborat un document per protegir els infants i adolescents dels usos perjudicials de les tecnologies digitals, com ara l'abús o l'accés a continguts que puguin danyar-ne la salut física i mental. El document recull propostes dirigides a administracions, operadors i famílies, amb la mesura estrella d'endarrerir el primer telèfon mòbil intel·ligent fins als 16 anys. Un dels experts que hi ha participat és Lluís Molero, ciberactivista, que creu que tota la càrrega que han d'afrontar les famílies per protegir els fills de continguts no adients s'ha de repartir.
Parlem clar, se li fa bol a les famílies.
La intenció del document de treball és revertir aquesta distribució de responsabilitats i passar-les als desenvolupadors de les aplicacions i a les companyies de telecomunicacions.
En aquest sentit, els experts apel·len a la responsabilitat dels operadors de telecomunicacions en la protecció dels infants i els insten a oferir serveis com una wifi pensada per menors amb filtres preactivats per a continguts perillosos. A més, demanen al govern alertadors fiables en escoles o centres de salut per detectar situacions de risc.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat inclou per primer cop el consum de begudes energètiques en el Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions. Això la situa al mateix nivell que l'alcohol, el tabac, el cannabis, els hipnosedants, l'abús de pantalles i l'addicció al joc.
Amb el lema Begudes energètiques, perill de sobrecàrrega, el consistori de la segona ciutat del país engega una campanya per conscienciar sobre els efectes nocius del consum abusiu de begudes energètiques, especialment entre els joves. Per això s'incidiran sectors com l'educatiu, el comunitari, l'esport i l'oci. La campanya alerta que una llauna d'aquestes begudes equival a 4 llaunes d'una beguda de cola o a 3 cafès. La campanya ha arrencat aquest matí en un institut del barri de Sant Feliu. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat als alumnes que la campanya els vol donar eines perquè els ajudin a prendre decisions.
El més important és que des de les institucions us puguem informar perquè vosaltres prengueu les vostres decisions i, evidentment, prohibir les coses moltes vegades som conscients que no serveix de res, però, en tot cas, si som capaços de donar eines, de fer-vos participar, de que us sentiu implicats en la construcció de la nostra societat, jo crec que és la manera de que anem avançant i anem millorant.
Els responsables de la campanya alerten que els consumidors de begudes energètiques cada cop són més joves i que la majoria no associen el consum excessiu a una possible addicció.
Augmenta la venda online de les pimes, les petites i mitjanes empreses catalanes. El 2023 van facturar 300 milions d'euros, un 15% més que l'any anterior. 3 de cada 4 petites i mitjanes empreses venen a l'estranger. És el que recull un informe que s'ha presentat avui a la patronal Foment del Treball Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. L'estudi indica que 3.500 petites i mitjanes empreses catalanes van utilitzar la venda online d'Amazon per vendre els seus productes, sobretot a l'estranger, durant el 2023. Són 200 pimes més que l'any anterior. Eva Pérez, responsable sènior de Polítiques Públiques d'Amazon, destaca que part de l'èxit de la seva companyia és l'aportació que hi fan les pimes.
Pensamos que nunca íbamos a ser capaces de ofrecer al cliente todo lo que pudiera necesitar y que la única forma que podríamos sería abrir la tienda a otros que vendieran. Ha sido parte de nuestro éxito. Indudablemente, cuando alguien piensa en comprar algo, piensa en Amazon y lo que va a encontrar allí, más del 60% de lo que vendemos no es nuestro, ¿no?
Una de les empreses catalanes que han augmentat el nivell de vendes online és Natulim, que fa detergents biodegradables i té la seu a Taradell. Paula Carol és la seva representant.
El 2022 vam començar a vendre a Portugal i França i de seguida ens vam posar amb Amazon i la veritat és que les ventes van créixer exponencialment. Ens ha sigut un partner clau en quant a la venda a nivell europeu. Ens ha obert molts altres mercats i, com deia, actualment ja estem venent a 9 països diferents i, per exemple, Amazon ens ha obert les portes a Itàlia. Actualment és el país que més venem a través d'Amazon.
De les 3.500 pimes catalanes que utilitza la venda online, 2.900 són de les comarques de Barcelona. Els principals països on exporten les pimes catalanes són França, Alemanya, Itàlia, els Estats Units i el Regne Unit. S'hi ven, sobretot, productes de la llar, de salut i de cura personal, joguines i material d'oficina.
Passant 5 minuts de 2:15, almenys 20.000 dels 50.000 habitatges públics anunciats pel president Salvador Illa es podrien començar a construir l'any que ve i estan enllestits el 2028. El govern ha aprovat avui el pla de mesures per incrementar el parc d'habitatge protegit que ha de desplegar els compromisos del debat de política general. I ara mateix els està explicant la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panek. Anem al Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
Bon dia. Tot just ha començat a treballar en la reserva pública de sòl, el registre de solars disponibles, però segons el govern ja s'han identificat terrenys per començar-hi a construir aquests 20.000 pisos protegits. Al febrer aquest registre haurà d'estar enllestit i llavors hi haurà una convocatòria per posar els solars a disposició de promotors públics o privats i que els edifiquin. Aquesta mobilització de sòl es farà cada any incorporant els nous solars que es vagin urbanitzant. I el govern hi destinarà 500 milions d'euros anuals dels 1.100 anunciats per Illa. La resta corresponen a altres ajudes i polítiques d'habitatge. Per agilitzar la construcció, es preveuen mesures que redueixin els tràmits a la meitat i que permetin entregar els pisos en 30 mesos si el solar on es construeixen ja està desenvolupat o en 60 mesos si té pendents qüestions urbanístiques. S'aplicaran fórmules com una llicència bàsica que permetrà començar a construir mentre es fa la paperassa per la llicència definitiva. A banda de la construcció, el govern també preveu arribar als 50.000 pisos anunciats reconvertint en habitatge propietats de la Generalitat que ara no ho són, o, per exemple, amb cessions d'actius de la Sareb o de casernes de l'Estat. Tot això per tenir més pisos protegits de lloguer, però el pla també inclou una mesura per als joves que es vulguin comprar un habitatge. Es tracta del Fons Públic d'Emancipació, una línia de crèdits tous per ajudar-los a pagar l'entrada de pisos de segona mà sempre que es comprometin que quan el venguin no hi especularan, és a dir, que el vendran pel mateix preu de compra més la inflació.
Doncs la ciutat de Girona també posa fil a l'agulla a la construcció de pisos de protecció oficial i, segons han confirmat el Catalunya al Dia, en el primer trimestre de l'any que ve ja en començaran a fer un centenar en terrenys cedits per l'Ajuntament. No seran els únics perquè n'hi ha 100 més de previstos que també han de ser una realitat en un termini màxim de 3 anys. Fèlix Martín, Girona, seran pisos de compra o de lloguer?
Hola, bon dia. Tots de lloguer, amb una especial atenció als joves i famílies amb necessitats d'un habitatge d'aquest tipus. Ho ha detallat per Catalunya Informació la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu.
Prioritzant aquella gent que està inscrita en el registre de sol·licitants d'habitatge, tindrem una especial sensibilitat cap als col·lectius joves, perquè també són els que més demanda fan.
I és que la mancança és evident. L'oferta d'habitatge públic de lloguer no arriba avui a Girona ni al 3%.
Òbviament tenim un dèficit de producció en aquests últims anys d'habitatge de lloguer i, per tant, ara, clar, tot el sòl que tenim públic de reserves per fer habitatge de protecció oficial l'estem mobilitzant.
Això permetrà doblar en 3 anys l'oferta actual de només 200 pisos de lloguer que hi ha a Girona, entre protecció oficial i de la xarxa d'inclusió.
Perquè de pisos de protecció oficial, Fèlix, quants n'han de fer aquí a Girona a curt termini?
Doncs que ja estiguin tancats exactament 186 i repartits en 6 terrenys cedits per l'Ajuntament. Els primers 50 es començaran a construir en un termini màxim de 3 mesos en un solar cedit per l'Ajuntament al barri de Can Gibert del Pla. I poc després han de començar dues promocions més, en aquest cas a la zona de Domeny.
Aquests de Can Gibert, que començaran també al gener, febrer, són 50 habitatges. I després els de Domeny són dos solars que surten uns 48 habitatges. La perspectiva és que comencin dintre el primer trimestre del 2025, amb la idea que es puguin finalitzar juliol de 2026.
Mentrestant, l'Ajuntament també s'ha posat en contacte amb la Generalitat per cedir el sòl encara disponible o mirar quines opcions hi ha possibles, després de l'anunci que ha fet el president Salvador Illa de construir 50.000 habitatges de protecció oficial des d'ara fins al 2030.
Amb aquest nou govern posarem a disposició també tot el que nosaltres tenim de sòls que encara ens queden, de possibilitat de fer campanyes per captar més habitatge del mercat privat per destinar a les borses, com més compra d'habitatge del mercat privat, tot a disposició de poder incrementar aquest parc. Llavors, si la Generalitat ens ajuda econòmicament, que és el que necessitem, doncs això farà créixer aquest parc de 50.000 habitatges que ha dit el president Illa.
Cristina Andreu creu que el fet que la consellera de Territori sigui l'exregidora de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, pot facilitar o ha de facilitar aquests contactes amb el govern pel coneixement que té de la situació a la ciutat.
Gràcies, Fèlix. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona renova amb l'última tecnologia les cambres d'aïllament de l'àrea d'oncologia per a nens i adolescents trasplantats de medul·la òssia i malalties de la sang. Es tracta d'un espai creat per humanitzar l'estada d'aquests infants i les seves famílies, que ha estat possible gràcies a la donació de 3 fundacions privades i l'Institut Català de la Salut, amb una inversió total de 4 milions d'euros. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Les cambres anteriors eren molt petites, sense llum natural, sense bany ni llit per l'acompanyant i amb un únic ull de bou com a única finestra de comunicació amb l'exterior. Ara, gràcies a les fundacions Albert Bosch, Aladina i Small, s'han ampliat les cambres d'aïllament amb grans finestres i s'han habilitat espais de lleure comuns. Ho explica la doctora Díez Heredia, responsable de transplantaments de medul·la de Vall d'Hebron.
Preparades absolutament per conservar la intimitat del nen, de l'adolescent i també de la família. A més, disposen d'un llit o un sofà llit absolutament confortable, també d'espais on ells poden conviure en allà, donat que tenen nevera, microones, tots els serveis que poden fer aquesta estança que sigui confortable.
Tot plegat monitoritzat des d'una zona central en aquesta planta d'oncologia on metges i infermeres controlen l'estat dels pacients amb l'última tecnologia. La remodelació d'aquesta àrea també s'ha pensat per acollir els nous tractaments de CAR-T i de teràpies gèniques que marcaran el futur dels tractaments de càncers hematològics els pròxims anys. Cada any l'Hospital Vall d'Hebron fa entre 40 i 50 trasplantaments de medul·la a infants i adolescents.
El Castell de Vilaseca, al Tarragonès, acollirà obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya en exposicions temporals. Aquest migdia, de fet, es firma el conveni de col·laboració. És un acte que està seguint el Manel Sastre Vilaseca. Manel, bon dia. Teníem a punt en Manel Sastre, m'han confirmat. Sí. Ara sí, ara et sentim, Manel.
Hola,
ara
Marta.
Sí. Escolta'm, se sap ja com es farà material, quines obres seran les primeres que es podran veure en aquest espai?
Sí, mira, hem sabut avui que la primera de les mostres es farà la pròxima primavera i, segons ha explicat el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Joan Olivera, serà amb fons propis i també d'externs, però no ha volgut donar massa més detalls.
Per tant, la primavera vinent veuríem aquí una primera exposició fruit d'aquesta col·laboració. Una exposició important amb fons que no solament són del MNAC, són d'altres institucions, i ja no sé si m'atreveixo a desvetllar-vos a res més.
La idea de l'acord firmat avui és potenciar sobretot la divulgació del patrimoni i fomentar també el coneixement de l'art a través de la cessió temporal de fons d'obres del MNAC per al desenvolupament, diuen, d'activitats artístiques que han de tenir lloc al Castell de Vilaseca, un lloc espectacular. Recordem que el MNAC té un fons de més de 350.000 obres d'art i molts convenis també per tot Catalunya, però aquest és especial, segons explicava Oliveras.
Amb aquest acte som pioners en certa mesura amb un altre aspecte de desenvolupament de la presència del MNAC, que és que es requereix els fons del MNAC per donar compliment a posar en valor en els ciutadans d'un entorn determinat d'iniciatives culturals que vinculen els fons del MNAC i, per tant, la història creativa del nostre país.
El conveni l'ha afirmat també l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, que ha explicat que donarà encara més relleu a aquest castell de Vilaseca com a pol cultural del municipi i ha garantit el manteniment també de la col·laboració amb la Fundació Vilà Casas, que mantindrà també les exposicions que fa habitualment al recinte.
Doncs un altre motiu per anar-hi. Gràcies, Manel Sastre Vilaseca. Bon dia.
Bon dia.
Els últims 15 anys, el fotoperiodista Oriol Clavera ha estat documentant el rastre de la presència humana a les muntanyes del Pirineu. En tot aquest temps ha acumulat centenars de fotografies i ara n'ha fet una selecció per incloure-les al seu primer fotollibre. Es dirà Piranaica i es preveu que surti a la venda a finals d'any. I el nostre corresponsal al Pirineu, l'Eloi Barrera, ja ha vist algunes d'aquestes imatges. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens pots explicar?
Doncs mira, a mi m'ha sobtat com es poden explicar tantes coses sense utilitzar paraules, que de fet aquesta és la idea del fotollibre, no? Explicar un relat, transmetre un missatge a través de les imatges. En aquest cas són 50 fotografies que, com deies, mostren aquesta interacció, aquest diàleg entre la natura i les persones al Pirineu.
Com nosaltres, com a espècie, deixem empremta i cicatrius, de fet, físiques, al paisatge, a la muntanya, a nivell d'infraestructures, de... i com la natura també ens deixa una mica la seva empremta en nosaltres.
L'Oriol Clavera ha escollit, per exemple, imatges de centrals hidroelèctriques a la muntanya o la cicatriu que deixa una carretera enmig del bosc. Però també al revés, també veiem com la natura actua sobre nostra amb taques de sang o amb la brutícia del fang.
La idea és que això que porta a reflexionar una mica de, no, de qui som i quin és el nostre vincle amb la muntanya o amb la natura, quina és l'empremta que hi deixem, què ens retorna ella, com ens afecta, com ens...
Al fotollibre també hi apareixen tradicions pirinenques com el Ball de l'Ossa o oficis oblidats com els xulladors d'ovelles.
I més això, més una reivindicació d'un Pirineu que estem perdent, que és un Pirineu viu, que amb els seus oficis, amb els seus pastors, amb un vincle més estret, i no tant un aparador d'esbarjo únicament pels que s'han desvinculat una mica de la muntanya.
El fotollibre Pirenaica tindrà una primera tirada de 300 exemplars. Ara ha obert una campanya de micromecenatge a Verkami per poder tirar endavant l'edició.
Els agents rurals de la Ribagorça alerten de la proliferació de pistes il·legals per a bicicletes que obren els mateixos ciclistes sense permís. L'última l'han desactivat a Durro, on posava en perill els excursionistes i també travessava una zona de protecció del Gall Fer. Anem cap a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, es tracta d'un sender utilitzat normalment per a la pràctica del senderisme, però que algú havia esporgat i marcat en plàstic per a l'ús de descens de BTT. Xavier Maurín, cap de l'àrea dels agents rurals de l'Alta Ribagorça.
Hem investigat a veure qui pot ser. De moment no hem trobat qui ha muntat les cintes. Hem anat també a preguntar a l'Ajuntament si ho eren marcat ells, el de la Vall de Boí, tampoc ho han marcat.
I han descobert que la senyalització s'ha fet sense permís del municipi propietari de l'espai, que és d'utilitat pública i exemplar de Gall Fer, una espècie, com deies, amenaçada. És l'alcalde pedani de Durro, Enric Plaza.
I van vindre els forestals, ho vam anar a mirar, i hi havia el camp de balitat de dalt a baix. Hi ha un lloc on cria el Gall Fer. El descens de bicicleta ha d'estar prohibit anar caminant qualsevol persona, perquè està clar que amb una baixada molt forta una bici no frena. És un perill per les persones i per ells mateixos.
Des del cos d'agents rurals alerten de l'increment d'aquest tipus de casos, ja que és molt difícil identificar els infractors, i demanen ajuda a les administracions perquè regulin millor aquests espais.
T'hi podem ficar una càmera, t'hi podem ficar moltes coses, però si no trobem a la persona no la podem, ni li podem dir res ni li podem sancionar. Però aquí necessitem ja també una mica de part de la mateixa administració que mos ajuda en aquest cas.
Consistoris i veïns també se sumen a aquesta iniciativa i es vol consensuar una proposta reguladora durant les properes setmanes.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Tot a punt perquè demà comenci la Barcelona Design Week, el gran punt de trobada de la ciutadania amb el disseny i els professionals del sector. La 19a edició es desplega per la ciutat amb més de 140 activitats, moltes d'elles vinculades a l'aigua, Montse Mas.
Sí, les exposicions, tallers, instal·lacions i xerrades del programa són una bona oportunitat de conèixer les últimes solucions que el disseny ofereix a reptes globals com la relació dels humans amb l'aigua. Alessandro Manetti és el comissari del certamen.
Per evidents raons, la primera és la sequera, que vam experimentar tothom degut al canvi climàtic, i també a l'element aigua en general com un element fortament present a les ciutats, també a l'America's Cup, amb totes les contradiccions també, no? Tenim més de 140 activitats i no totes estan vinculades al tema de l'aigua, però diria que un 40-50% sí.
Entre les principals activitats destaca la jornada 18, dijous i divendres, amb xerrades i tallers sobre el disseny circular o l'estalvi d'aigua, el Disseny Hub Barcelona, o l'ampliat Disseny en Diagonal, dissabte, amb activitats lúdiques per acostar el disseny a la ciutadania. La gran novetat del programa és l'Underground BTV, els dies 24 i 25 d'octubre, una exposició col·lectiva de disseny sostenible situada en un aparcament subterrani.
Un espai completament anticonvencional, ho dic sempre, que és un parc i un aparcament, que serà l'aparcament de l'Escola LSI de Barcelona, que és al costat entre carrer Sancho de Ávila i Àlava, i on arribaran 24, entre estudis de disseny, empreses de disseny, galeria d'arte de disseny i també instal·lació, una dissenyadora suïssa fincada a Nova York que presentarà una instal·lació que es diu Bread With Me, que parlaran de com el disseny pugui oferir solucions.
El Disseny Hub Barcelona torna a ser la seu central de la setmana amb mostres com Terra Rossa, dedicada a un dels grans dissenys que ha donat la regió mediterrània, el Canti. Amb una revisió del seu passat, recuperant les seves essències i incorporant la intel·ligència artificial, el Festival Filmets de Badalona celebra la 50a edició. El certamen presenta 255 curts, dels quals més de 200 entren en competició. Una dada assenyalada per aquest festival, David Àngela, que continua apostant pel talent jove i el talent local.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, del 18 al 27 d'octubre el festival oferirà 212 curts en competició. El Filmets recupera la nit de les Venus, la gala de cloenda que oferirà la Televisió de Badalona, la xarxa i la plataforma OTT, la xarxa Plus, el 26 d'octubre. El director artístic del Filmets, Agustí Argelic, posa en valor la participació de la intel·ligència artificial en aquest festival.
Tenim ficcions, però també tenim documentals ficcionats, animacions amb clau documental, i la intel·ligència artificial és una eina que està ajudant molt. Per exemple, la pel·lícula inaugural, tampoc volem fer spoilers, però és una pel·lícula de ficció feta amb animació i on la intel·ligència artificial ha fet possible que dos dels protagonistes de la pel·lícula pues siguin, per exemple, la Marilyn Monroe o el Sean Connery.
Argelic també ha defensat aquest matí la programació d'aquesta edició històrica d'aquest festival.
Jo diria que les 200 i tantes pel·lícules totes són perles per una cosa o altra. Moltes venen ja d'un palmarès, tot i que són pel·lícules molt recents, la majoria no s'han vist o no es poden veure si no és en un festival de cinema, no es veuen a la televisió, no es veuen a les plataformes, no es veuen a les sales, i bé, realment tenim pel·lícules que acaben de guanyar el Festival de Sundance, que estan en el shortlist o seran candidates a l'Oscar de l'any que ve, que entraran en les nominacions o les candidatures dels Premis Goya, Gaudí, etc.
Per commemorar aquest aniversari rodó, es farà la sessió retrovisor que revisarà alguns dels curts més destacats de la història del festival. D'altra banda, el cineasta Jan Bakker rebrà la Venus d'Honor d'aquesta edició.
Animals dissecats des del segle XVIII, com un cocodril del riu Nil o un tauró, formen part d'una antiga col·lecció de ciències naturals que, finalment, 300 anys després, es podrà visitar a Olot, a la Garrotxa. L'Ajuntament ha començat ja a restaurar-ne les peces. A la Laia Claret li adrecem dues preguntes. La primera, Laia, és qui hi ha al darrere d'aquesta col·lecció, que, si més no, doncs sembla que sigui una mica peculiar. I, Laia, la segona, de quantes peces estaríem parlant?
Hola, bon dia. Doncs mira, exactament, hi ha 14.600 peces. I és el llegat que va deixar un destacat naturalista de la Garrotxa, Francesc Bolós. A més, amb l'excepcionalitat que s'ha guardat intacte al tercer pis de la casa familiar, la Casa Bolós, al carrer Major. Era clau mantenir tota la col·lecció unida, com destaca la directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol.
Teníem la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona molt interessats en aquest gabinet de curiositat. Però de dir, aquest gabinet és un gabinet conservat in situ a la ciutat i s'ha de seguir mantenint aquí. Si es disgrega, la col·lecció de Can Bolós té el mateix interès que moltes altres col·leccions que estan disgregades. El valor, precisament, és aquest.
És curiós trobar un cocodril o un tauró, però, evidentment, hi ha molts ocells dissecats, animals marins, plantes, minerals. Amb els anys n'hi ha, evidentment, que s'ha fet malbé, i d'altres que només bufant es tornarien pols. Per tant, cal fer una feina molt curosa, segons la restauradora Natàlia Herbes.
Hi ha uns bronzes que eren mineral de bronze i s'ha convertit en un clorur, que és una pols verda, ja no té tornada enrere, això. però molt delicats, poder els ocells, les plomes són superdelicades, els insectes també són molt, molt delicats.
L'Ajuntament ha estat qui ha assumit les despeses de restauració. Mentrestant, per Marià Glau Bolós, descendent del naturalista, l'objectiu és clar.
Quan aprofundeixes en la història de la família, que fins i tot per nosaltres, algunes coses ara són un descobriment, no?, perquè estaven com una mica amagades, i que això s'ha d'obrir, no? Jo crec que la fórmula ha de ser sempre la millor perquè això es preservi i es pugui obrir al públic. Aquesta és la nostra voluntat.
Consistori i família han acordat que l'espai es pugui visitar a partir de l'any 2025.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Quan falten 4 dies per l'assemblea de socis del Barça de dissabte, el candidat a les últimes eleccions, Víctor Font, ha demanat avui que els socis votin no a l'exercici econòmic que la Junta Directiva presentarà en aquesta assemblea. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. En un acte fet avui a Barcelona, Font no descarta per primera vegada presentar una moció de censura a l'actual directiva que presideix Joan Laporta si no redreça la situació econòmica del Barça. I fa una petició als socis a votar no en aquests comptes que presentarà la directiva a l'assemblea de dissabte.
Cal votar no, però no cal votar no per ser contrari a aquesta junta directiva, per anar contra la porta. Cal votar no perquè el mínim que hem d'exigir als socis i sòcies del Barça és que els comptes reflecteixin la realitat. I perquè volem treballar des d'allà mateix perquè no passi el que està passant, que és que l'herència de la porta sigui pitjor que la Bartomeu.
Font assegura que continua amb la feina d'ajuntar tota l'oposició a l'actual directiva blaugrana, inclòs el col·lectiu Som un Clam, amb qui comparteix el diagnòstic de la difícil situació econòmica del club. El president blaugrana, Joan Laporta, parlarà aquesta tarda en la presentació dels actes de commemoració del 125è aniversari del Barça.
Mentrestant, els futbolistes es planten davant un calendari saturat de partits i denuncien la FIFA per abús de poder.
Sí, les 36 lligues europees i el sindicat de futbolistes denuncien la FIFA a la Comissió Europea per la saturació del calendari de partits. Asseguren que més de la meitat dels futbolistes reben una càrrega excessiva i superen els límits mèdics. Javier Tebas, president de la Lliga Espanyola de Futbol.
FIFA no puede regular nada que afecte en el ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores.
Des del sindicat de futbolistes, el seu secretari general, Diego Rivas, explica al Tot Costa que què busquen amb aquesta denúncia.
Lo que queremos es que haya un tipo de pacto, sobre todo para que haya mayor descanso, no haya tanto acumulación de partidos y que los jugadores estén en las mejores condiciones para ellos poder rendir y que el espectáculo no se vea mermado porque no están en las condiciones óptimas.
Una de les últimes víctimes del virus FIFA és el jugador del Barça, Lamine Yamal, que té una sobrecàrrega muscular després de jugar dissabte fins al descompte a l'Espanya-Dinamarca. Per tant, avui el Blaugrana no serà l'Espanya-Sèrbia, 8:45 del vespre al Nuevo Arcángel de Córdoba. El davanter mataroní ha de fer repòs fins divendres, quan es veurà si té opcions de ser diumenge al partit de Lliga del Barça contra el Sevilla. Jugat ahir a la Lliga de les Nacions, Bèlgica 1-França 2, el Blaugrana Koundé ha completat els 90 minuts. I a l'Espanyol, el defensa Calero repetirà dissabte contra l'Atlètic Club. A les últimes jornades va entrar les convocatòries davant la baixa de Cabrera, tot i no estar al 100%.
Sí, un partido súper disputado. Equipo muy bueno, estos últimos años lo está haciendo increíble, muy físicos, con calidad, rápidos, pero si no recuerdo mal, la última visita allí conseguimos la victoria y eso es el único objetivo que nos marcamos.
D'altra banda, per demà s'espera que els internacionals Cumbulla i Kral ja s'incorporin als entrenaments de l'Espanyola i cap dels dos va jugar cap minut ni amb Albània ni amb la República Txeca.
Dues cites europees, avui en bàsquet i en handbol per equips catalans.
El Baxi Manresa juga a Itàlia contra el Tortona a 8:45 a la segona jornada de la Lliga de Campions de la FIBA. El partit es pot veure per Sport 3. L'entrenador assistent de l'equip del Bages, Carlos Flores, en parla.
L'energia amb la que juguem a casa, doncs és important a l'hora d'aconseguir aquestes victòries i d'intentar, doncs, emportar aquesta, aquesta manera de jugar també a fora de casa, que sempre és molt més complicat.
A Manresa té les baixes del pivot Bodian Massa, lesió isquiotibial, i de l'aler Àlex Reyes, sobrecàrrega muscular. Pel que fa al Barça, juga demà a l'Eurolliga, rep el Mònaco, sense Joel Parra i Damé Sarr, que continuen lesionats. És una setmana amb 3 partits en 5 dies per al Barça i contra equips de nivell: Mònaco, Estrella Roja i Baskonia, els dos primers a l'Eurolliga i l'últim a Lliga. En handbol, el Granollers rep avui el Montpellier francès a 3:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Aquest partit també es pot veure per Esport 3. Antonio Rama, entrenador dels vallesans.
La magnitud del rival, perquè és un equip que respira competició europea, ha sigut un dels últims campions de Champions, perquè hi ha jugadors de moltíssim nivell i perquè nosaltres doncs, tenim moltes ganes de fer-ho bé.
El domini del Team New Zealand a la Copa Amèrica de vela ha fet que el comitè de regates canviï el calendari de la final. Amb aquesta final 4-0 per a l'equip neozelandès sobre el britànic, avui no hi ha regata, demà n'hi ha dues. Si el New Zealand es posa 6-0, les regates de divendres es mouran a dissabte, bàsicament per mirar no tenir un guanyador tan ràpid, intentar que no hi hagi guanyador abans del cap de setmana. El vencedor serà qui arribi primer a 7 regates. I la Volta Ciclista a Catalunya repetirà una etapa pel Berguedà en la pròxima edició del 2025, amb sortida a Berga i final a Caral.
No t'ho pots perdre.
Se'm fa tan estrany sentir-me tan gran en aquesta nova narrativa.
Últim dia avui per veure un altre musical català de nova creació. El Teatre Condal de Barcelona representa Artemis, de l'actriu i compositora Mireia Morera. És un espectacle premiat al concurs de musicals Ring, a la millor lletra de cançó, que ja es va estrenar al Grec. La història, la complexa relació d'un adolescent amb la seva mare en plena transició cap a l'edat adulta. Una noia que l'apassiona, per cert, la ciència-ficció. Després de Barcelona, Mireia Morera prepara per l'any que ve una gira d'Artemis per altres escenaris del país.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.